És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 218, el cinquè de la vuitena temporada. Avui ens acompanya la gent de Coriolà, l'últim reducte del pop català, format per en Carla Chacón. Això és de la... Això, Sílvia, t'has passat, eh? Aquí ja...
Sí, però és que soc molt fan, bueno, llavors em surt.
Carla Chacón, Xavi Oró per dos, Ismael Valero i Miquel Oró, amb presència avui també aquí d'algun dels components que acabo d'esmentar. A més, un fet insòlit a Mossega la Poma, tertúlia tecnològica, majoria aplastant de presència femenina. Això no ha passat mai, eh? Saludo a les noies que estan allà al fons. No sé dir res, eh?
Tenim l'estudi a petar, vull dir... És
avui no hi cap ningú més. Parlarem de BlackBerry, la gran oblidada, amb el seu nou dispositiu quadrat Passport. També ens fem ressò de la nova xarxa social anti-Facebook Hello i del Bengate, aquest suposat problema sobre que l'iPhone 6 Plus es doblega. Sense oblidar FireChat, això és tema de Hong Kong, i drons. Aquest programa t'arriba gràcies a Capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la Poma, a més, rep el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma quadrada avui, per això del Passport.
Sí,
benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervillà.
Hola, bon dia.
Avui amb molta feina extra. Producció, redacció i conversió caòtica, Sílvia Bonàs, què tal?
Hola, bon dia, recent tornada de vacances.
Ben fet, has vingut amb les piles ben carregades, Codirecció i direcció que us parlen, Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Ara s'hauria d'escoltar allò que fa el Ludo de Tomàs. Estic molt content.
És que jo estic molt contenta. Vinc amb moltes, bueno, amb les piles supercarregades i, bueno, bàsicament perquè estic molt contenta. Perquè el funcionariat públic ha funcionat i superràpid. És a dir... Vull dir, el Tribunal Constitucional ha fet ha donat resposta en menys de 2 hores. Qui s'ho creu, això? És que és impossible. No, mai no pensaríem que passi això.
Havia una broma a Twitter molt bona d'aquestes que deien els temps de diferents resolucions judicials i l'última, sí, menys d'una hora, una cosa així.
I jo em faig ressò del hashtag que es va iniciar en pel·lis del PC.
Sí, molt bo.
I vull repassar en alguns. Vull dir, m'ha fet molt gràcia des dels que són petites delicatessen com Quemar després de leer o Fahrenheit 9-11, com Jueces al borde d'un ataque de nervios, Colega, ¿dónde está mi voto? Fins als semàntics, a votar. Llavors, el meu és...
Sí, A-B-O, a votar.
A votar. El meu és Promeses de l'Este perquè jo veig Mortensen fent de mas. Vull dir,
aquest
és la meva imatge.
Molt bé, avui en lloc d'un molt content del Ludo hem tingut un molt contenta de la Sílvia, i anem directament amb els nostres convidats d'avui.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, a taula. Avui una taula que després quan fem les fotografies quedarà xula perquè està plena de guitarres i d'afinadors i de diapasons i de tot. Amb la gent de Coriolà. Tenim aquí... sou de Premià de Mar, no?
Sí.
Molt bé, molt bé.
La majoria, almenys.
La majoria, no? Qui escolteu ara és en Carla Chacón, que és el cantant. Sí. Tenim en Xavi Oró Tiet. Hola, Xavi Oró Tiet.
Bon dia.
I Xavi Oró Nebot.
Exacte, bon dia.
Que està per aquí amb un micro de prestat. I també falta l'Ismael Valero i el Miquel Oro.
Ens enviem una salutació.
Molt bé. Doncs Sílvia, tu mateixa, si vols...
Bueno, una mica els hem cridat perquè és que són grup del moment. Els heu pogut escoltar dins els concerts de la Mercè de la BAM, a l'antiga fàbrica d'AM, però és que a més a més...
Amb moltíssima gent, per cert,
Bueno, ho van petar. A més a més, portada a tots els diaris, vull dir, s'ha de dir. I a més, aquest any ens han presentat el seu àlbum, el debut, produït per Miqui Puig, i a més van ser finalistes al concert de Sant Nou. Llavors, primer de tot, benvinguts a Mossega la Poma I primera pregunta, ens agradaria saber com es construeix aquest projecte de Coriolà, perquè a més agafeu un nom legendari. Vull
és, un heroi, no... és un heroi romà, pot ser? Sí. De mitologia romana? O...
Sí, sí, és un heroi, de, és una llegenda romana. I, bueno, el vam triar, fas una llista de noms quan fas un grup, com quan fas un programa de ràdio o una pel·lícula i, i fas una llista de noms i aquest era el primer nom i el vam triar per una qüestió més estètica, més sonora, que no pas de significat, perquè tampoc és que tinguem molt a veure amb el personatge.
I la llegenda no és massa... És, bueno, suposo que pels d'històries sí que seran conegudes.
Sí.
Jo que record que consti que m'havia hagut de mirar la Wikipedia, perquè no tenia ni idea. Em sonava la mitologia romana, però res
bueno, més. També en Shakespeare va fer un drama, després el Rigol el va adaptar al llibre amb gran èxit i després el Ralph Fiennes va... Fiennes és? Fiennes o Fiennes? Com es diu l'actor? Ralph Fiennes.
El Ralph Fiennes, no?
El Ralph Fiennes, no? Que també podria ser pues, un... D'Artur Mas també quedaria bé.
També.
És que quan has dit Mortensen m'he imaginat el Mas supercatxes amb la senyera darrere així com ben mirant a l'infinit.
Molt bé.
Vamos, Mortensen.
Com us fica? Perquè algú de vosaltres sou cares conegudes d'altres grups, no? Veniu amb una trajectòria potser amb altres grups i de cop i volta feu el projecte de Coriolà, però va ser casual? Va ser perquè ja volíeu fer una experiència per tocar amb vosaltres o us coneixíeu ja abans i havíeu tocat?
Quan jo vaig pensar fer Coriolà i quan tenia un grapat de cançons recordo l'anècdota, però a més és veritat i és una mica el mite d'origen de Coriolà. És una trucada que jo vaig fer al Miquel Oró, que de tant en tant, cada dos o tres mesos fèiem un cafè i li vaig dir, tinc unes quantes cançons que crec que estan molt bé i que crec que, bueno, ara ve el Sona Nou i podríem fer alguna cosa. I el Miquel s'hi va enganxar i després va venir el Xavier i després va venir el Viru que estava a Premià i el Xavier que estava a Boston també s'hi va sumar. Vull dir que amb alguns dels components de Coriolà també és maco perquè hem tancat un cercle que vam començar fa 12 anys.
Amb projectes vitals. Exacte. De cadascú de vosaltres.
Quan ja feia,
no?
Quan feia
sí, a Boston,
anys que
estava
el Xavier estava a Boston i jo li vaig dir...
Un monstru.
Sí, sí.
Escolta, que estem fent això. I dic, vale, quan torni m'hi poso. I va tornar i s'hi va posar. I va ser el cinquè membre que va arribar directe, sí.
Vull dir, referència al nou àlbum, el debut, vull dir, jo perquè ja us coneixia d'abans, el que sí que he notat és que amb aquest disc heu canviat molt el tipus de música, és a dir, la gent que us coneix veurà un to lluminós, senzill, però també us heu reformulat, vull dir, heu vist això vosaltres també en fer el disc?
Ho hem notat, nosaltres estem molt a favor del canvi. Perquè
això ho deies pel Mas.
No, és broma. Home, si és el Mortensen, no, parlem del Mortensen i del Mas una altra vegada, perquè això no pot quedar impune. A tot el Mortensen, anem a l'independent.
Vamos, som-hi, president. Desperta, ferro.
President, què dèiem?
El gir al rock and roll que hem fet.
No, el darrer, que el darrer sona diferent.
Clar, nosaltres sí que hem canviat una miqueta i hem evolucionat les cançons cap a una altra banda i és per això que també vam triar el Miki, no? Perquè sintonitzava molt bé i la idea que tenia les cançons era un espai on a nosaltres ens semblava molt bé portar les cançons.
Sí, sí, i a més que ara ens hi sentim molt a gust amb aquest nou enfoc. Sempre hem dit que en el grup hi ha hagut una trajectòria de creixement dels temes, d'anar-los treballant, d'anar-los madurant...
Soneu més sofisticats en aquest segon... No sé, us he escoltat, no tampoc sóc un fan d'aquests de seguir, com la grup i aquesta, però sí que recordar la Sílvia...
Hi ha molts detalls, els detalls estan cuidats, que jo crec que és una característica que també enllaça amb l'EP anterior, però sí que hem fet aquest gir més rockero, el que comentava el Carles, no? El Miki ens va convidar a una cosa que ja nosaltres portàvem amb l'ADN, que és girar cap al rock and roll o cap a una cosa més directa, més... I a més ara ens hi trobem molt a gust, perquè ho hem comentat, no, moltes vegades després de fer un disc et pot passar que no, que sí, que estiguis content amb el disc, però que després en directe no t'hi sentis tan identificat, sí, o no li trobis la manera de defensar-ho d'una manera molt, molt, molt...
Sí, forta, molt allò que surts, hòstia, avui ha sortit.
Sí, sí.
Ta mare.
I ara això, estem molt contents, realment estem disfrutant de poder, diguéssim, ensenyar el disc, girar-lo, diguéssim, no? I la veritat és que estem encantats.
Quan fa que ha sortit molt poc, no?
El març.
El març. Sí. Bueno, encara
ja
té un recorregut.
Sí,
eh?
Sí.
Bueno, això que dèieu també és veritat, perquè, per exemple, les tornades de la vida normal enganxen molt. És sí. Perquè els grupis ens tirem, comencem a cridar i tot això. Però, bueno, a mi, vull dir, també em sorprèn molt el creixement que heu tingut, perquè ha sigut un creixement de treure un disc, començar a fer concerts, anar a festivals. Us estan comparant amb Bon Iver, vull dir, comparacions que he sentit de,
mira, amb Antònia Font.
Antònia Font. Sí. Llavors, heu hagut de començar amb un nom senzill per al vostre primer àlbum, per una mica aturar aquesta voràgina i fer una mica de contenció, perquè és que el creixement ha sigut impressionant.
Sí, ha estat ràpid, però depèn de com tu miris. Vull dir, diuen que una anècdota que deia quan a París a Pablo Picasso li van demanar un autògraf i Pablo Picasso va fer l'autògraf i li va donar al senyor que li havia demanat i li va dir, bueno, això són 2 milions d'euros, bueno, d'euros de l'època. I el tio li va dir, però si això vostè ho ha fet en 2 segons. Diu, no, ho he fet en 43 anys.
Clar.
Vull dir, depèn de com tu miris ràpid i depèn com. Sí que fa 6 mesos només que va sortir el debut, però nosaltres ja portem gairebé 3 anys amb això i hem treballat molt al local d'assaig durant cada dia i hem treballat molt en tots els elements, o sigui, en tots els àmbits de... també de promo, de donar-nos a conèixer amb el Jordi Sancho, el nostre mànager, que ha fet una feina de comunicació, màrqueting i promoció excel·lent. I si sembla que el progrés de Coriolà és de manual, que a mi m'ho sembla, no? que és realment és envejable, és perquè abans vam treballar molt.
Sí, no, i a més aquesta feina que esmentes es nota, o sigui, es nota que no és el típic grup que es forma, diguéssim, de carrer i que va creixent, sinó que teniu tots un bagatge de músics que madureu una idea i que li doneu format sabent perfectament el terreny on trepitgeu, que aixecar un grup de zero no és gens fàcil, costa molt.
Hi ha molta gent
I a més heu anat a tocar portes de gent que sabia com
clar, acabar. Nosaltres, no? O sigui, primer que som 5 tios que ja tenim una experiència i que fem les coses com les fem, no? Vull dir que treballem molt, no dic que ho fem bé, sinó que treballem molt i això fa que ho facis bé. I després que hem procurat envoltar-nos de gent molt capaç, no només el management, sinó també el booking, o el mateix Miqui Puig, una persona amb unes opinions...
I amb
unes opinions que et pot donar i et dona una altra visió de l'assumpte, no? Que potser abans no tenies.
Que abans també fent referència al Jordi Sancho, un dia també s'hauria de fer una entrevista de Jordi Sancho, perquè és un
prou
personatge,
sí.
És un personatge. Prou
que sí.
Però després me la deixareu censurar, després. L'ha dit-ho jo, vale?
Podrem tallar.
Ei, una abraçada, Jordi.
Jordi, records,
Anem a parlar de micromecenatge, perquè nosaltres aquí a Mossega la Poma sempre parlem d'economia sostenible i d'economia del bé comú i aquestes coses, i ens hem fet focus sempre en històries de micromecenatge. Molta gent ha vingut aquí amb projectes que neixen així. És una experiència que té coses bones, coses complexes. Com us ha anat a vosaltres? Heu estat en Verkami, si no?
Sí, en Verkami, que era la que jo més coneixíem, i després que, collons, són de Mataró, vull dir que...
Sí, Mataró Premià.
Tot queda a casa. I va anar molt bé, la veritat. Primer els de Verkami són molt amables i després tot el projecte, la gent va respondre. També és cert que nosaltres ho vam fer així perquè ja intuïem que teníem una certa base de seguidors, sí. No molta, però sí que teníem...
Però venien, diguéssim, de cadascú de vosaltres, és una mica com el que aportàveu vosaltres al grup, o ja venia ja amb nom de...
Sempre comença igual, sempre comença pel teu cosí, pel teu germà i pels teus pares, però després s'extén, i amb Coriolà es va extendre bastant ràpidament, i començàvem a veure que teníem 600 persones a Facebook i que el 80% jo no tenia ni idea de qui era. No? És un bon senyal, i teníem una certa base, i vam fer com una mena de prospecció teòrica, i vam veure que sortien els números. I vam dir, doncs som-hi. I ens hi vam tirar i la resposta va ser brutal, fins al punt que vam superar la quantitat que demanàvem amb gairebé 1.000 euros.
Vam ser prudents, també.
Sí.
Jo crec que també és cert que molts dels èxits de Verkami són pel fet de que això de que realment demanes una quantitat que pots assumir.
Sí, o que és un projecte que té sentit. Té sentit amb la quantia i té sentit amb l'abast, no? Amb l'abast del projecte. No?
I que hi ha gent que li interessa.
Anem a escoltar-vos, perquè a Coriolà ja els heu escoltat, perquè la setmana passada els van posar com a música, diguéssim, que separa la part de l'entrevista de la nostra tertúlia tecnològica. Anem a posar la Falca i a la tornada els escoltem. Si es sentiu alguns crec, croc-croc o cric-cric, és perquè estem acabant de col·locar micros. Falca, i escoltem a Coriolà.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Vale, doncs tocarem una cosa que es diu Una vida normal. Així. Un, dos, tres. Despertar de matinada en un llit estrany i fred, amb els pòsters vells i els discos de John Lennon, Kurt Cobain, i diria que ara em miren i em pregunten el per què estic trist i ahir semblava tan content. Estic trist però ahir semblava tan content. Jo comprava dues cerveses, tu fumaves impacient, el llessamí inundava l'aire, contaminava la nostra ment, i jo encara amb la maleta que havia de pujar al teu pis, i allà dins tothom semblava tan feliç. I allà dins tothom semblava tan feliç. Quant de temps que tal, digues com t'ha anat, aquí ens tanquen l'amistat. En Joaquim diu que ara es vol casar, quina pena que hagis de marxar una altra vegada. Ens acomiadem i entro a la cua, em permet el DNI. Quan em giro i em saludes des de fora el passadís, i quan sec tota l'angoixa en posició vertical, i m'envolten núvols grisos i senyals de seguretat, i fullejo a una revista un article de París, i a les fotos tothom sembla tan feliç. A les fotos tothom sembla tan feliç. El cel és ple d'electricitat i suposo que ja hauràs marxat. Arribat a casa amb el sopar, intentant fer una vida normal. Una altra vegada. Una altra vegada. Una altra vegada. Ja ho sé, ho intentaràs, oblidar-me per fer una vida normal. Ja ho sé, ho intentaràs, oblidar-me per fer una vida normal. Una altra vegada. Una altra vegada. Una altra vegada. Una altra vegada. Gràcies.
Molt bé, nois.
Gràcies.
Espera, anem aquí a tornar a posar els micros. Perdoneu la improvisació de micròfons.
No passa res.
Molt bé, genial, eh? Amb micro directe, en aquest cas, de micromecenatge. Sílvia, tu volies comentar tota la trajectòria... Bueno, no sé si volies primer parlar de la influència del Miqui Puig o de la...
A mi m'agradaria fer un petit incís sobre com us ha anat el fet d'utilitzar Verkami. Una mica els avantatges i també les limitacions al produir un disc d'aquesta manera. Què és el que heu trobat? Si repetireu l'experiència o com ho veieu?
Ja que sóc l'únic que té micro, començo jo.
Bàsicament... Penseu, perdona, penseu que tot això que esteu escoltant som 5 a la taula, 3 guitarres i 4 micros. Vull dir que miracles, los justos. Vinga, vinga.
Bàsicament, l'avantatge d'autoproduir-te el disc o amb Verkami aporta que tens control sobre el que estàs fent, bàsicament. Sobretot, sobretot en el disco i en les mescles i en tot el tema. Si et vens a una discogràfica, tens el problema, doncs això, no? Que ja bàsicament has de compartir tot. No tens tant control sobre el teu procés artístic, etc. No sé si esteu d'acord amb mi, però...
Sí, sí, jo crec que va ser una de les...
decisions de llibertat.
No, i coses que ens va agradar de Verkami, no? Que tu podies decidir molt... Òbviament, per exemple, comptant amb el Miki i tot plegat, però que és la part més de la producció, no és tant tot l'aparell discogràfic, no? És més la part de producció artística. I clar, això ens va agradar molt, perquè et dona això, molt, una mica el que deia el Xavi, és cert, no? Molt de control sobre el que fas i això crec que és un aspecte...
El teu control també és molt transparent.
Exacte.
La gent exigeix que siguis transparent amb les comptes.
I hi ha un factor que us el volia dir després en el directe, perquè realment en els grups te'ls estimes en els directes. No sé, és una cosa... O sigui, els escoltes i te'ls fas teus mentre vas escoltant la seva música i acaba... Hi ha alguna cosa que, diguéssim, que s'integra en el teu ADN de lo que escoltes, però estimar-te'ls és directe. O sigui, si no els veus en directe és difícil. El fet de Verkami té una cosa molt interessant, i és que feu participar la gent del vostre naixement o de la vostra producció, en aquest cas. No? Uh-huh. Que és un factor més de que la gent s'apropi cap a vosaltres.
Sí, té molt a veure amb tot l'entorn online que té un grup. La presència digital, per exemple,
ho teníeu claríssim, que a xarxes socials
sí, perquè és que no pot ser d'una altra manera. Amb el Verkami, per exemple, per bé o per malament, el Verkami suposa prendre el pols dels teus seguidors
previ abans de sortir a tocar.
Clar, i tu demanes 4.000 euros i els aconsegueixes, que bueno, tens una base fiable de seguidors que confien en tu i que formen part també del projecte, igual que cada vegada que Facebook comparteixes una foto o una experiència o el que sigui, fas que la gent s'involucri en una cosa més gran i fan que aquell grup sigui part de la gent també, no només un grup que informa quan i on toca.
La Sílvia esmentava aquí en el guió, jo t'ho vaig fent les teves preguntes, Sílvia, una mica la trajectòria que heu passat dels directes, de tocar més en partit format, per exemple, ara fa 4 dies a la Mercè, a la Fàbrica Adam, no? Com ha estat aquest recorregut? Què us agrada més o què veieu de diferent en un format o un altre? Voleu continuar combinant les dues coses o que ja voleu anar al nou camp? O com?
No, combinar per obligació, no? Perquè tal com està la indústria, has de combinar formats més petits, més pròxims, amb formats més grans que et vegi més gent. A nosaltres ens agraden molt les dues coses, perquè som un grup que muta molt les cançons i que igual la que farem després, per exemple, aquí ens surt molt petita i amb una cosa molt, molt petita i els directes de 2-3.000 persones és molt més expansiva,
molt, no?
Més elèctrica. Ens agrada molt combinar les dues coses.
I la recepció vostra? O sigui, el que sentiu davant de tocar amb un grup gran o amb un grup més reduït de gent?
És diferent.
Sí, això té que ser... És que us envejo més per saber tocar un instrument, per la sensació aquesta des de dalt de l'escenari amb la gent vibrant. No? Això és una sensació...
Bueno, encara és... l'experiència amb molta, molta gent encara l'estem...
Buscant, no?
L'estem començant a viure, diguéssim.
Però no té per què ser molta... O sigui, 300 persones és molta gent.
Sí, sí, no.
I tu pensa que quan vam fer la presentació a l'Apolo, a mi no em sortien les paraules amb algunes cançons, no? Perquè realment allò és com... com una gran orgia de 400 persones, i ho dic molt en sèrio. O sigui, hi ha moments en què, i és un estereotip també, però hi ha moments en què et sents connectat amb 300 persones a la vegada, no? I és una cosa molt íntima, és gairebé pornogràfica, no? Perquè és molt dur.
Hem d'anar tots cap a l'Apolo, ja ho sabeu,
Jo vaig escalfant la ment perquè com que ara vindran tot noies...
Jo això m'ho vaig perdre, això.
Per cert, és una cosa totalment
innovadora
amb Musa Galapoma, Encara no, queda uns minuts.
Ho prepara bé.
Sí, ho posa, va fent el passing shot.
Jo tenia una mica de dubte de que, clar, heu estat treballant amb el Miki Puig, que com ha estat l'experiència i què és el que vosaltres heu tret més de treure aquest nou disc amb el Miki Puig, o què és el que heu après, us endueu més d'aquesta experiència?
Sempre diem, no?, que el Miki Puig té una cosa que ens encanta, és que ens va convidar una mica... a veure, us explico, nosaltres som un grup, com deia el Carles, treballem molt, som relativament seriosos, però ho som bastant en local, no? Llavors, respectuosos amb el que estem treballant, tal qual. Miqui ens va convidar a tornar-nos bojos. És una mica una actitud molt més rockera, que nosaltres també la tenim, però potser amb el grup, per la manera en què ho havíem plantejat i tal, encara no ho havíem manifestat d'una manera tan clara, no? I el Miqui, sobretot, ens va convidar especialment a això, a part de fer molts suggeriments, diguéssim, per les cançons. Però el més important és aquest, de dir, vinga, toqueu, disfruteu.
Us va posar benzina. Eh?
Sí, sí, sí. Molt això de dir, vinga, enfolliu una mica, que és interessant.
Després us fotré una pregunta, perquè heu tret Fills del Foc del disc i era la part més rockera del vostre antic àlbum i això a mi m'ha decebre molt. Adéu.
Mira,
ai, ai, ai. Sí, la vam treure perquè no podíem fer un doble CD ja només començar.
És que tenim seriosos debats amb segons quins temes en el grup. Vam haver de triar temes, i temes que tocàvem antigament que ens agradaven.
Molta gent ho explica, això del descarte. Sí, clar. Que a vegades és descarte perquè pot entrar més endavant o pot reformular-se la cançó i a vegades realment s'oblida i no torna a aparèixer en el grup, no?
Sí, i a més, el que s'ha de pensar també és que quan fas descartes no és que aquella cançó sigui més o menys dolenta, és simplement tu estàs configurant un disc amb un cert ritme, amb una certa sonoritat, i dius, allò és un temazo, sí, però és que no, és un bolet.
S'ha de donar coherència al disco, també.
Per exemple, amb Fills del Foc, aprofitant que la Sílvia ens comenta un tema antic, no? És curiós, perquè potser una cosa de la que en un moment donat vam fugir, que era una estructura més rockera, no del tema en si, sinó que nosaltres en aquell moment ens costava molt més encaixar-la en tot, perquè tenia una sonoritat molt rockera, doncs probablement ara tornem a estar en part prop d'allò, amb algun dels temes i amb algun dels plantejaments.
Recupereu-la, era molt fan, eh? Jo aquella la cantava molt fort.
Això ja ho estudiarem, ho estudiarem.
Per acabar, Sílvia, deies que...
Quin és el pròxim pas o ara...
Sortir de Catalunya o què?
Per què no?
Home, això seria estratosfèric.
Com, què teniu pensat?
Ara mateix el pròxim pas imminent és fer una gira de sales per Catalunya, que s'ha de fer tard o d'hora i ens agrada molt la idea de picar pedra pel territori i que la gent ens vagi descobrint. Tenim un parell de coses grans a l'hivern i després el 2015 doncs, intentarem aprofitar al màxim aquest primer disc i entrar als festivals i certàmens que no hem pogut entrar el 2014. I tocar fora, doncs sí, estaria molt bé, de veritat. Estem fent passos per fer-ho, però és molt difícil i necessites una infraestructura bastant gran i s'ha de fer i algú ha de fer tard o d'hora. Hi ha experiències catalanes de sortir a Madrid i de sortir per tot Espanya o fins i tot per Europa i de tocar, però són experiències mínimes de les primeres espases catalanes que evidentment els hi va bé, però que s'ha d'anar amb molta cura. Jo crec que és possible.
M'agrada perquè estem en un toc molt llegendari i èpic, les primeres espases catalanes
portem sent de mà. Descartaferro.
Exacte. Sí.
Molt bé, nois. Em dius Mortens al principi.
Sobretot, a més ara el que ens passa amb el disc i amb els concerts que hem anat fent ara és que disfrutem molt, realment. No?
Us ho passeu bé.
És el que diem a vegades, que després d'un disc...
Podeu viure de Coriolà o encara esteu compaginant-ho amb altres coses, entenc. És molt difícil viure només de la música a Catalunya.
Ho hem de compaginar.
Nois, escolta'm, jo super emocionat de tenir-vos aquí. Carles, i això que no soc grupi com ella, com la Sílvia. Carles Chacón, Xavi Orotiet i Xavi Oronabot, moltes gràcies. Aprofito així per anar-los acomiadant, perquè després no tindré micro. I escoltem la darrera cançó, que acabarà amb un sonor aplaudiment per part de tots nosaltres.
Bé, doncs aquesta es diu Els fills invisibles, que és una cançó que ha tingut diverses formes i últimament ens agrada tocar-la així. Porto al coll trenada una corda de seda. Desperta allà dins l'horitzó. Tal i com tu camines per una vorera, milions de persones com jo. I
al creuar es confonen en una sola munió. I els cossos que xoquen com si una boira ens hagués deixat cecs. I s'enreden com les cames que s'amaguen dins un llit i ens uneixen però ens separen en 10.000 constel·lacions que ara estan brillant, que ara estan brillant, que ara estan brillant. Porto el coll trenada una corda de seda que es perd allà dins l'horitzó. És un camí que porta directe als teus llavis i que s'embolica les mans i que creua fronteres, muntanyes, badies, turons. I ens connecta com lletres que desgranen l'oració. I s'enreden com les cames que s'amaguen dins un llit i ens uneixen però ens separen en 10.000 constel·lacions que ara estan brillant, que ara estan brillant, que ara estan.
Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Esteu escoltant Mossega la Poma, benvinguts a la Tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica. Avui de forma excepcional, per primer cop en 8 anys de vida d'aquest programa, en majoria femenina a la macrotaula de l'estudi, amb Sílvia Bonàs, Mercè Planes, Marina Canyelles i els que estem en minoria, que és en Pau Andriu i que us parla en Tomàs Manzanares. Què passa? He dit alguna cosa que no era certa?
Sí, que m'has oblidat.
Ah, Marta. Gràcies, Marta. Perdona, però és que no estic acostumat, eh? Estic una mica impressionat avui. Sabíeu que Càpside patrocina aquesta tertúlia. Com tenim poc temps, perquè els coriolans han menjat una bona estona i tenim molts temes, llenço damunt de la taula, sabeu com va, el format, llenço un tema damunt de la taula i vosaltres doncs dieu la vostra. El primer de tots és, recuperem una cosa de que ja n'havíem parlat, que és aquest nou telèfon, que és una mica més gran que els telèfons habituals, és un smartphone una mica més gran, que es diu Passport, de la marca BlackBerry. que és quadrat, però segueix el seu estil i sembla la intenció, tota la intenció, de tornar a recuperar aquest públic fidel de la marca BlackBerry professional.
És que m'ha recordat el meu pare. El meu pare està fins als collons que no s'aclara amb el teclat, no? I llavors, això de que sigui un teclat físic, que a més, a mi m'ha molat això d'una característica que és l'Active Leak Compensation, que el que, és a dir, es va modulant el volum de la trucada en funció de com s'acosta el telèfon a l'orella. I això pel meu pare també, perquè el meu pare és de les persones que a vegades crida molt que no se sap apropar el telèfon. Llavors, jo he vist, al meu pare això li agradaria. Té una pantalla gran, s'aclararia amb els emails, i és un públic que és gran, és un mercat gran, però la gent una mica se n'ha oblidat. I jo crec que està bastant bé que hagin focalitzat els seus esforços a un públic que existeix, però que tothom ha passat una mica.
Que és el públic més empresarial, tot i que molta gent d'empresa s'ha passat a l'iPhone, tot s'ha de dir. Algun comentari respecte a la BlackBerry Passport?
Bueno, s'ha de dir que BlackBerry sempre s'ha conegut més aviat pel teclat que la pantalla. Jo recordo...
Sí, el que passa és que en els tàctils, quan han començat a sortir les BlackBerry tàctils, va perdre una mica l'essència del clàssic teclat de la BlackBerry, no? Però sí, anaves bé.
Com la meva. Jo tinc una BlackBerry que fa el sorollet, i a mi és el que més m'agrada la BlackBerry. No m'agrada la BlackBerry, el sistema operatiu no m'agrada, però reconec que escriure amb el clec-clec-clec a mi m'agrada perquè escrius moltíssim més ràpid que amb un tàctil.
Exacte, i a més és el tacte físic de pressionar. Això pot canviar amb noves generacions de dissenys de pantalles tàctils on tindràs la sensació de prema encara que sigui un vidre, que això pot passar. T'hem tallat una mica, no sé si vols comentar.
No.
Ja està. Alguna cosa...
Digues, el teclat aquest és un touchpad a l'hora de ser un teclat.
És un touchpad.
És un touchpad.
Sí, sí.
Aleshores, han solucionat molt bé el...
Això és el que els comentaris que hem llegit ho posicionaven, ho comentaven a favor, no?
A favor, sí. Perquè han solucionat molt bé a l'hora de seleccionar. Quan tu escrius mails, moltes vegades vols seleccionar trossos d'altres mails, copiar-los i enganxar-los. Jo tinc un iPhone i un Nexus 7, i tant en Android com en iOS, seleccionar per enganxar i copiar, seleccionar just el caràcter, no va bé, simplement no està ben solucionat.
Tens raó.
I això crec que és un punt a favor. Un punt en contra molt dolent és que és una pantalla quadrada i sempre que mires vídeo tens dues bandes.
Hosta,
a dalt i a baix.
És horrible, eh?
És horrible.
Però no, jo crec que no s'ha fabricat per veure vídeo.
No.
Perquè no és un iPad o no és un telèfon clàssic on tu puguis veure el vídeo en apaïsat, sinó el seu format està pensat més que res per un format empresarial. No? Molt bé, alguna cosa més sobre la BlackBerry Passport o continuem parlant d'altres temes?
Jo continuaria perquè tenim bastantes cosetes i perquè, si no, no acabarem avui.
Molt bé, doncs introdueixo un segon tema, que teniu molts pocs minuts per dir-lo, i molta gent segur que no el coneixerà, els nostres oients, jo ho he descobert ahir a la nit, vull dir que imagineu-vos. Anem a parlar de Hello, com si fos Hello, però sense l'H, que és una nova xarxa social americana que sembla un projecte de final de carrera, tot s'ha de dir, perquè és bastant lletja, no sé si heu entrat. Algú m'ha dit, algun ocellet m'ha dit que ja heu demanat una invitació, no?
Sí, he demanat una invitació, tot i que fins que me la donguin, que crec que hi ha bastanta cua. Vaja.
Sí, hi ha molta cua, hi havia un ritme molt alt de sol·licitud, però no tenen encara sistemes que aguantin l'avalanxa possible de... d'usuaris.
I es venen a eBay.
Es venen a eBay, sí.
Per 5 euros hem trobat.
Molt bé. Doncs Hello és una nova xarxa social que es presenta com, diguéssim, com l'antítesis de Facebook. ¿Vale? És un Facebook sense anuncis, un Facebook on en principi ells diuen que volen que no traqueixaran, o sigui, no seguiran el que tu fas per vendre la teva informació a empreses de publicitat i clar, el que passa que Facebook és molt Facebook i aquesta gent fins ara són 40.000, vull dir que tampoc és que per tirar coets. Què penseu d'això, d'aquesta iniciativa, i què penseu de Facebook?
Jo trobo que és un projecte molt bonic, en veritat, no? Perquè diuen que no tindran anuncis, que la publicitat, o sigui, que es mantindrà la privacitat del que hi sigui, però fins a quin punt això és sostenible a nivell econòmic.
Sí, com...
No? Perquè si no tenen anuncis, llavors...
Diuen que volen pagar quotes, o sigui, que volen fer pagar quotes per no tenir publicitat. Però si t'adreces a una gent jove, que és una mica la gent que vol marxar de Facebook, no? Perquè els papes pues, ja estan bé a Facebook, si els fas pagar, no sé si és una barrera d'entrada massa gran.
És que és això, el punt és aquest, que si han d'agafar tot el mercat jove de Facebook, és impossible, perquè els dius, no, paga una quota. Bueno, és que paga una quota de Spotify, paga una quota... ara amb molts serveis de canals de televisió, bueno, jo ara estic intentant amb el rotllo de Netflix,
però abans et compraves CDs
però,
i et compraves DVDs,
però igualment és un públic jove que tampoc no té un, no té un pressupost il·limitat, i llavors per una xarxa social no ho sé, i només és una. Si fos, si per exemple fos un entorn amb diferents xarxes, és a dir, que fos una, un servei que tingués, jo que sé, Twitter, Facebook, etcètera, 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 i fes una quota, aquí potser ja ho veuria, però sent només una xarxa i tan nova i fer pagar una quota, no ho veig. Això sí, el manifest de no sou un producte és molt maco.
Sí, sí,
molt
el manifest és tot una declaració de principis. Us enllaçarem a les notes del programa, a les show notes, us enllaçarem en aquest manifesto de Hello. A mi el que em crida una mica l'atenció és... no tant aquesta xarxa en si, sinó el fet de que algú es plantegi de que Facebook ha de viure una alternativa, ¿vale? Perquè el tenim ja massa, com massa ja ficats a les nostres vides. Què penseu? Sou usuaris de Facebook? Com l'utilitzeu? Per què l'utilitzeu?
Jo gairebé no el faig servir, només pels grups i pel xat, però per penjar fotos i tot això no m'agrada gens, perquè em sento la meva privacitat molt, molt violada. Molt vulnerada.
I aleshores on penges les fotos?
No les, intento no penjar-les, però vale. Sí que per això penso que una alternativa és una bona idea, una alternativa que realment allò quedi entre la gent que tu tens agradada i els teus amics i no hi hagi filtres, no puguin passar les fotos a altres mans. O sigui, em sembla molt bona idea, perquè a mi WhatsApp, això és el que no m'agrada. No?
O sigui,
tampoc és el més segur.
No, no és segur, però sí que és veritat que WhatsApp tu tens el filtre de grups o el filtre de persones molt ben,
sí,
molt ben dissenyat, sí, sí. No? És el que estaves dient. No? Vosaltres...
Bueno, jo tinc Facebook des de fa 4 o 5 anys i la veritat al principi sí que bombardejava fotos, a vídeos i ara comento aquí el que havia dinat, el que he sopat, i a mesura que vas fent gran i sobretot que mires fotos de fa 3 anys i dius, ostres, això per què ho penso i això per què faig? Jo crec que potser aquestes...
Heu pres consciència, no? Sí. Una mica de lo vulnerable que podeu acabar estant a...
Sí, de fet jo aquesta xarxa la veig més per aquesta gent que ja tenim... no una edat, però que ja no estem en 15 anys que més igual, la vida és molt curta i sortim de festa cada dia i que ens preocupem també per quan vas a una feina, moltes vegades si jo poso el meu nom, ja em surt la meva pàgina del Facebook. I clar, i penso, ostres, doncs hauria de començar a borrar, a fer aquí i allà, llavors potser aquesta pàgina jo l'enfocaria més a un públic adult i que es pot permetre pagar-la.
Clar. Pau, tu que és informàtic, utilitzes Facebook o no?
Jo utilitzo Facebook, però al final l'he acabat utilitzant perquè és on està tothom. Vull dir, si vull arribar a algú que directament no conec o que... Aleshores sí que utilitzes Facebook. Si no, he acabat utilitzant Twitter més que res perquè puc seguir l'opinió de gent que m'interessa i no de la foto de l'últim gat que ha sortit a internet.
No. Instagram, no? Sí, i gats i peus. I alguns pastissos. Acabem aquest tema de Facebook i de seguida tornem.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Tornem a taula. Tornem a taula amb la Sílvia Bonàs, amb la Marta... Ara sí que t'he dit primera, eh? Marta, què?
Monar.
I vosaltres presenteu-vos cadascú perquè no sou habituals i jo ja m'he perdut.
Marina Canyelles.
La Marina.
Mercè Planes.
I el Pau. T'he agafat en fals, eh?
És que tenim un merder de
micros i d'espais. Molt bé, anem a actualitat, anem a tecnologia, anem a actualitat, perquè anem a referir-nos a les manifestacions de Hong Kong.
Sí,
eh?
Bueno, si he llegit una mica les notícies del cap de setmana, és a dir, a Hong Kong estan en protesta perquè per les restriccions del govern xinès, que bueno, no és que siguin molt oberts.
Volen escollir un batlle, no? Un representant. Exacte. De l'àrea de Hong Kong, però aquest batlle o aquest representant és nominat a dit per...
Coses que passen. Bueno, aquí és una mica més
sembla
eufemístic.
Sembla el Tribunal Constitucional, no?
Sí, aquí és més eufemístic, però també estem igual. La qüestió és que volen realitzar eleccions el 2017, llavors no s'estan impedint des de les institucions xineses, i a part de la legitimitat de la reivindicació, que això evidentment ho recolzem, el que jo crec que és molt interessant és el paper de les tecnologies i de les xarxes socials en aquestes reivindicacions, ja que, vull dir, perquè ho tingueu perquè ens fem una mica idea... el govern xinès ha vetat o ha impedit, ha tancat els canals de com Instagram o per exemple Twitter o Facebook.
Però han tancat les comunicacions 3G o han tancat només determinats canals?
Han tancat determinats canals, és a dir, han fotut un firewall que t'hi cagues, han tancat l'ús d'Instagram i d'altres xarxes socials importants.
Jo quan vaig
comunicar.
Estar a la Xina, ni YouTube, ni les cerques a Google, ni un munt d'aquestes coses funcionaven. No,
però algunes xarxes com Instagram o com, per exemple, Twitter s'estaven fent servir amb el hashtag Occupy per poder convocar les manifestacions. Llavors, primer de tot, aquest cap de setmana, el diumenge, van tancar Instagram. Llavors, a més, han tancat el que és el tràfic de dades, de manera que no tenen internet. Llavors, aquí m'ha agradat molt el paper de FarChat. És a dir, FarChat és una aplicació que ara estan fent servir per poder convocar aquestes manifestacions. I, bueno, per als qui no ho sapigueu, és una aplicació que no necessita un tràfic de dades, és a dir, no necessita internet per poder xatejar, sinó que un cop tens un grup important d'usuaris que tenen l'aplicació, forma com una xarxa local i llavors es poden enviar a xats entre ells. I és la manera que ells estan fent servir per poder-se organitzar. I a mi em sembla molt interessant.
Tot i que poden haver-hi esquirols, o bueno, esquirols, poden haver-hi infiltrats, perdó, no esquirols. Molt bé, més temes, bueno, alguna cosa comentada sobre el tema del FireChat? Jo no l'he fet servir mai. En havíem parlat alguna vegada, crec que a Mossega la Poma, com a un sistema una mica més protegit de xat, no tan vulnerable com els clàssics, no? Però com WhatsApp o un d'aquests, però... Vas comentar-ho tu, a més, FireChat,
i, no? Bueno, no, però jo ho veig per Renfe. Hosti, quan et quedes tirat a Renfe, que no tens informació, que són molts allà, llavors fer servir FireChat és el moment. Vull dir, no tens WhatsApp, no pots fer res, estàs en un moment de desesperació, sense llum, claustrofòbic. Vull dir, tenim dues persones que han viscut molt de Renfe i de pirades de Renfe.
Anem a parlar de drons. I aquest és un tema que... Qui volia comentar, això, el tema dels drons? Vostè, senyoreta Sílvia Bonàs?
Sí.
Doncs, vinga.
Bueno, és un tema pel Marc, és a dir, bueno, no sé si sabeu, però el govern dels Estats Units, vull dir, se l'està criticant.
Perdona,
molt.
Perdona, deixa'm fer un parèntesi. Avui he llegit una notícia que venen un dron, és un minidron, que té una càmera, que tu li dius al dron, selfie, aleshores el dron surt, puja, et fa la foto i torna. I és un dron selfie.
Això li hem de dir al Quico Domingo, perquè sí. El Quico, jo ja l'he vist jugant, perquè em va passar un xat, vull dir, jugant amb el seu dron, perquè el Quico té un dron, el Quico ha sigut un convidat aquí que hem tingut, i fent-se selfies. És la primera persona ja venent el selfie del dron.
I això a què venia, per cert, això dels drons i del Marc?
Vale, sí. És a dir, el govern dels Estats Units està fent servir els drons, vull dir, té un programa de drons amb el qual està atacant a l'Orient Mitjà i s'està carregant els militars. Llavors, diguem-ne que des dels mateixos Estats Units se'ls està qüestionant si aquestes polítiques són una mica raonables. No. I, vull dir, us recomanem un vídeo del programa de Last Week Tonight with John Oliver, que és un còmic que també ha treballat amb Jon Stewart, molt bo, genial.
És un late show, aquest? Sí.
És un late night de l'HBO, vull dir que el canal ja promet bastant, i que m'agrada molt i em quedo molt amb la frase que ha dit, que és una frase que traduïda quan els nens d'altres, bueno, d'altres països ens estan dient que els hi fem tenir por del cel, vull dir que és el moment que t'has de començar a fer preguntes. I em quedo amb aquesta frase i crec que s'ha de fer molt més, vull dir, s'ha fet molt més ressò d'aquest paper dels drons, perquè és, vull dir, és vergonyós.
Sí, nosaltres ens els mirem com a joguines, però en altres països això és una altra realitat. Un altre tema damunt de la taula, noies, perquè també opineu molt ràpid, perquè ens queda res, 30 segons, un minut. Heu vist els vídeos de l'iPhone 6 Plus doblegats i les fotografies i tot això, no?
I tant.
Què en penseu?
Guapen.
Jo veig que aquí sou usuaris de tot tipus, aquí hi ha Blackberries, iPhones... També ets iPhone? Vale. Què penseu?
Jo crec que al final és que és com una gran campanya de màrqueting entre una cosa i l'altra. No, no conec ningú que se l'hagi doblegat de veritat. Sí, ha sortit una imatge o se m'ha doblegat, però quants usuaris han penjat? I després...
No, o vídeos de conya. El Rubén abans parlava d'un vídeo de conya d'un que surt a fer esport amb un iPhone 6 Plus, que ja són ganes, perquè se'l posava en la butxaca de davant, que encara són més ganes, se'l van a fer esport, anava a córrer, no? I clar, quan el traia estava tot doblegat, que era un vídeo de conya, no? Segons Apple, ha reconegut que de no sé quants milions d'iPhone 6 Plus venuts ha tingut 9 incidències, no? 9 incidències.
Però hi ha vídeos, hi ha gent que ha agafat un iPhone i en un vídeo ha aplicat diferents tipus de força i ha mirat com es doblegava.
Clar, però si agafes qualsevol cosa i apliques un tipus de força, també pot passar-te qualsevol cosa, no, qualsevol telèfon, no?
Com uns 30 quilos de força per poder doblegar el...
Home, 30 quilos sembla molt, però no és tant, eh?
Home...
A veure, has de fer força, però vamos.
Però és que són ganes de voler doblegar un moll.
Bueno, també són ganes de posar-lo en un microones i el primer que fan és posar l'iPhone 6 Plus que val 1.000 euros al microones.
Sí, però quan compres una cosa més tan cara, vull dir, si us costa 20 euros més igual, però que costa 700 euros i te'l poses per córrer, li apliques una força de 30 quilos, és que al final dius, jo el cuidaria una mica, vull dir... que no cal que es doblegui, però tampoc cal que li facis tanta força.
Va,
no
sé, també, també jo crec que hi ha gent que té ganes de que surti l'últim iPhone per fer-li les mil perreries i després dir, mira, veu el que li passa, que es doblega. Home, clar, si li apreques 30 quilos de força, doncs és normal. Hem de marxar ja i anem a escoltar la musiqueta que ens dona pas a les propostes musells. Entrem a les propostes. Primer agraïm-vos a tots, a tota la taula, la presència aquí a la tertúlia. Moltes gràcies, noies i noi, per haver-nos avui que no teníem ni Marc, ni Raül, ni ningú. Bueno, començo jo, si vols, Sílvia, amb en Rafael Jesús, un suggeriment que ens parla d'una web que es diu Keyboards Club. És una web o recurs amb informació sobre teclats de tercers, tradicionalment per Android, però ara ja n'hi ha per iOS a partir de l'iOS 8, i és molt interessant, ja de tot tipus. Hi ha alguns d'emojis que eren boníssims, eh? Hi ha teclats de tercers, Keyboards Club.
El company Carles Cano, Canyo, ens fa una mica de ressò de que Facebook ha fet open source les especificacions electròniques i mecàniques de l'Oculus Rift
Sí, que són aquestes ulleres de realitat virtual d'això. En Jordi Oca, a qui vàrem veure a Twitter amb un selfie fet a l'Apple Store de Passeig de Gràcia amb el seu nou iPhone 6, és molt friqui, eh? Un selfie amb l'iPhone 6 acabat de comprar. No, era amb l'altre telèfon mentre tenia la caixa de l'iPhone 6, exacte. Amb unes ulleres d'haver passat allà tota la nit. Ens recomana Birdie Man, un dels millors beatbox. Us deixarem amb un vídeo increïble mostrant durant una hora que es poden fer amb uns iPhones, iPads i a més amb gent connectada a fora. És brutal.
Jo una mica faig a l'apunt cultural. Primer de tot, us vull recomanar un llibre que és de l'Italo Calvino, que es diu La città invisible, que és una mica...
El senyor Calvino ja té uns anys, eh?
Té uns anys, però jo l'he descobert i m'he enamorat. Llavors, és que és molt guai, mola molt Calvino, soc molt
fan. Es diu La città invisible,
que és una mica diferents visions de Venècia com si fossin diferents ciutats. I, bueno, és increïble, és un mag a l'hora de l'arquitectura narrativa. I llavors també una novel·laca negra, perquè és novel·laca del senyor Piscolato, que és una mica l'autor de True Detective, de la sèrie que ha tingut tant èxit, que es diu Gaveston. I finalment, per la part de sèries, enganxeu-vos a The Nick, si és que no hi sou.
De què va The Nick?
The Nick és el naixement de la medicina moderna, amb Cliff Owen i dirigida per l'Steven Soderbergh. I és obra mestra, vull dir, ja està, punt.
A mi m'espantes molt quan dius obra mestra.
És obra mestra.
Perquè quan una hipster et diu obra mestra...
No, tothom està d'acord. Vale. I si tothom està d'acord, ja està.
Ja t'ho diré.
I també Manhattan, que és sobre la creació de la bomba nuclear. I és una...
És el projecte Manhattan.
Exacte, del projecte Manhattan. I és molt interessant perquè tothom no n'està dient i per mi em sembla un tros de sèrie. Ja està.
Vale, doncs ja heu vist com van les propostes, mosseguis. Si teniu alguna de llibre, acció cultural, visita, aplicació, alguna cosa, veig alguna mirada que s'anima, no?
Us hem enganxat una mica.
En bragues, digues. Avui mai millor dit, eh? Bueno. Molt bé, nois, doncs acabem aquí les propostes i la setmana que ve a Mossega la Poma, com no tenim clar qui vindrà, perquè estem aquí amb la Sílvia batallant.
Sí, hem d'acabar de mirar, jo estic encara enviant correus.
Doncs això, més temes d'actualitat tecnològica i una entrevista amb convidats d'excepció.
Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent i ens podeu enviar les vostres propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i també al nostre compte de Twitter @mossegalapoma.
I a la comunitat Mossegui de Google Plus, que ja som 400 gairebé.
Increïble.
I si estigués aquí al Ludo, per acabar i concloure, diria: no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos. Gràcies a tots, gràcies a tota la taula avui de la tertúlia i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.